tot costa.
Arribats als quarts de final del Mundial, sobreviuen la campiona del món sud-americana, la millor selecció d'Àfrica i 6 europees. Infantino ens pot muntar tornejos de 48 o de 48.000 participants, però anem a parar allà mateix.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimecres 8 de juliol de 2026, dia de descans al Mundial, entre els vuitens i els quarts de final de la competició. A Los Angeles, Roger Arbusà, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Pendent de l'entrenament de la selecció espanyola, després del qual, en uns minuts, podrem parlar amb un futbolista capital per Luis de la Fuente.
Sí, ni més ni menys que el porter, que ja hem explicat que ha batut tots els rècords d'imbatibilitat, Unai Simón, el porter de l'Atlètic Club, el porter d'aquesta selecció espanyola, d'aquí uns minuts en directe aquí al Tot Costa.
Mentre fa cap al set del Roger Arbusà, el porter titular de la selecció espanyola, nosaltres avancem amb el repàs diari del Mundial.
El Mundial, al Tot Costa. Resultats.
Argentina 3, Egipte 2. Amb aquesta remuntada èpica de l'albiceleste, liderada per un inesgotable Leo Messi, i Suïssa 0, Colòmbia 0, amb victòria de Suïssa als penals. Tenim ja els quarts definits. L'últim encreuament serà Argentina-Suïssa.
Agenda.
Avui no hi ha partits, avui és jornada de descans, primer dia en aquest Mundial que no hi ha cap partit. Avui descans fins demà, que serà quan comencen aquests quarts de final amb el França-Marroc, un partit que es jugarà a partir de les 10 de la nit. La resta, divendres, Espanya-Bèlgica, dissabte, Noruega-Anglaterra i la matinada de dissabte a diumenge, Argentina-Suïssa.
El protagonista.
El protagonista és Leo Messi. Ahir, un altre cop ell, sempre hi és, i ahir va ser el director d'aquesta remuntada històrica de la selecció argentina. Va tornar a fallar un altre penal, és veritat, però va protagonitzar un dels partits i un dels moments, diríem, que queden per a la història dels Mundials. D'ell ja s'ha dit absolutament tot, així que només dades. És el seu vuitè gol en aquest torneig. Ara en té un més que Mbappé i Erling Haaland. Ha marcat en 9 partits consecutius de Mundial i trenca rècords. Si és que en faltava per trencar, ja és el jugador amb més assistències de tota la història de la Copa del Món. En porta 9, ha superat Diego Armando Maradona.
I em quedo amb una frase de Julián Álvarez, que ha dit que estan tots pendents de tenir cura de Messi, no pel que ha guanyat, sinó perquè Messi s'ha passat tota la seva carrera tenint cura de la selecció argentina.
La notícia.
Que sense fer soroll, Suïssa es col·loca entre les 8 millors seleccions del món, cosa que no passava des de feia 72 anys. L'última vegada va ser el Mundial del 54, l'última vegada que va jugar uns quarts de final, un Mundial que es va jugar precisament a Suïssa. La selecció helvètica, per tant, iguala la seva millor actuació en un Mundial i ara té l'oportunitat de trencar aquesta barrera si guanya l'Argentina.
Un Mundial, a més, amb un format completament diferent de l'actual, el mèrit indiscutible dels suïssos. De seguida en parlarem amb el Ricard Torquemada.
La veu del dia.
És el so del vestidor de la selecció argentina. Ahir, després d'aquesta remuntada tan emocionant, el que canten és l'himne oficiós de l'Albiceleste, que és la quarta estrella, és com es diu aquesta cançó, una cançó creada pel cantautor Palmito i que ja s'ha instal·lat entre els jugadors. La cançó diu «Ganamos la tercera con Lionel», «Queremos ser campeones otra vez», «Quiero ver la cuarta estrella», «Por Malvinas», «Por el Diego», «Por la última de Leo».
Sí, m'ha fet pensar això, en que Messi hi era, i ha de ser molt estrany participar d'un càntic que parla de tu, per més Messi que siguis. Però realment tot és naturalitat en el vestidor de l'Argentina, on està claríssim qui és el líder i el que tira del carro en les pitjors situacions.
Què ha descobert el Torquemada?
Us ho avançava. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda. No oblidis, Jordi, que Maradona cantava el Potro Rodrigo, també amb molta naturalitat.
És veritat, sí, sí, però Maradona era un altre caràcter. Jo, sí. Messi és com més cap endins.
Però és com aquí em toca passar per això, sí, això sí. Aquí, això ho fem
no ha de passar cap vergonya, perquè realment els càntics són merescuts, però que és... No sé, fer un càntic parlant de tu a mi em resulta estrany, fins i tot si ets el millor futbolista.
Maradona, el Potro Rodrigo la cantava en primera persona.
Ja.
Vull dir que fins i tot va arribar a canviar-li a la persona. O sigui que
Maradona també una altra personalitat intransferible. A veure, el Ricard no ve a parlar-nos avui de Messi,
no.
que podria, perquè sí. No parlem d'una altra cosa, però ell ha preferit una cosa menys mainstream, que és
sí.
El rellotge suís.
Home, la veritat és que ara deia el Roger això de sí, que fa des del 54 que no arriba un quart de final del Mundial, però compte perquè dels últims 4 grans tornejos, Eurocopes i Mundials, és el tercer quart de final. O sigui, no hi ha una selecció, gairebé et diria, de les que no són favorites, més fiable que Suïssa, que a més probablement és la selecció menys encant del Mundial. No conec ningú que hagi pensat en Suïssa ni com a revelació, evidentment ni com a candidata, ni té cap especial interès en que Suïssa guanyi partits, ni avanci rondes. O sigui, és una selecció una mica arraconada, una mica menys tinguda. I és veritat que no és una selecció excitant des del pla futbolístic. És una selecció freda.
L'estrella és al mig centre, no?
Sí,
ja és una mica,
dos, ja gairebé diria els dos mig centres. Freuler i Xhaka és la columna vertebral de Suïssa, que Murat i Akin no se'ls hi acut, no se li acut canviar-los ni un minut. O sigui, allò s'aguanta pels dos mig centres, evidentment Xhaka com a referència, però Freuler és un futbolista que tapa molts espais, que es complementa molt bé, que enganxa les línies amb la pilota. Estem parlant de dos jugadors de 33 i 34 anys. Aquesta selecció suïssa ja fa anys que belluga. L'últim campionat d'Europa van marxar Sommer, Shard, Shaqiri
sí,
i Demirovic. O sigui que va començant a abandonar la selecció jugadors veterans, encara en queden Ricardo Rodríguez, Freuler, Xhaka, no estaran per molts més campionats, però van incorporant jugadors joves, perquè la irrupció de Manzambi, que no va poder jugar als vuitens ahir contra Colòmbia, però que fa la sensació que podria estar recuperat, o com a mínim hi ha el dubte, de cara a l'Argentina, ha estat llum. La veritat és que Manzambi és una bèstia física, un futbolista amb un desplegament bestial, potencial, arribant des de la segona línia, un jugador amb molta determinació i amb unes condicions no només físiques, sinó també de moment d'arribada, desmarcada, molt bones. Doncs, no sé, una selecció que no t'encanta, la veus jugar i no et provoca, no et remou gaire, però que, en canvi, jo crec que està una mica menys tinguda, perquè és un equip que defensivament és molt estable, té jugadors de tres quarts cap endavant que de tant en tant esgarrapen, no tenen cap figura ni cap jugador que canviï l'ordre natural de les coses, i que això és el que potser li treu aquest punt d'adhesió, que et puguis sentir una mica més identificada, de risc, d'aventura. És molt freda, és pragmàtica, és un rellotge, és una màquina, però ja és als quarts de final silenciosament i molt pesada, que l'Argentina tindrà aquí
un obstacle. Ahir van avorrir els colombians, que pel meu gust es van atrevir poc, però els van avorrir.
Sí, estic d'acord.
I tinc zero dubtes que avorriran l'Argentina. Si guanyaran o no, ho veig més difícil, però vaja, que hi ha partit, jo no en tinc cap dubte.
Sí. Pensa que als quarts de final que ha arribat, dels tres dels últims quatre grans campionats, tenien una assignatura pendent amb els penals. Havien perdut uns quarts d'Eurocopa amb Espanya als penals, l'última Eurocopa quarts de final per penals amb Anglaterra. Vull dir que no els hi havia somrigut contra l'Eurocopa del 2016, crec que contra Polònia, vuitens. Ahir van tenir la tanda de penals de cara, finalment, i s'han plantat en aquests quarts de final sense fer soroll i presentant credencial com Bèlgica, a dir com es despisti la candidata que ens toca, Espanya i Argentina, no ens arronsarem, Vull dir que jo crec que molt mèrit a un futbol al suís que té una lliga menor i que no té futbolistes al mercat de nivell altíssim.
Que sàpigues que tens el teu soci enamorat del look del seleccionador, Murat Yakin, que no se't presenti la temporada vinent a la TDT amb ulleres de pasta i aquest repentinat...
Ah, sí? Li agrada?
Sí, es veu que sí.
Ah.
Vaja, potser tenim un Bernat Soler amb canvi de look la temporada vinent. Ara ja ens marxa de vacances i...
Sí, intentaré desaconsellar-li que tingui aquest atreviment. Cadascú ha de ser conscient de les seves limitacions.
Ricard, abraçada, gràcies.
A tu, Jordi, adéu.
Pendents, insisteixo, de rebre Unai Simón a la posició del Roger Arbusà a Los Angeles. Repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia. Joan Fitó, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que ja és oficial. Alexia Putellas és nova jugadora del London City, de Michelle Kang. Alexia, de fet, ha estat presentada aquesta mateixa tarda a Manhattan. La ja jugadora del Barça ha recalcat que el fet que el London City sigui un club independent ha estat clau per decidir el seu futur.
De seguida, la Sònia Oleart ens fa escoltar el més destacat que ha dit l'ex-capitana, ex-líder del Barça, amb alguna asseveració que a mi m'ha grinyolat una miqueta, però de seguida l'escoltem i ho valorem tots plegats.
També en futbol, l'Espanyol ha fet oficial l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel PSG. Moscardo, format al Corinthians, les dues últimes temporades ha jugat cedit a l'Estadi Reims primer i al Braga després. És el tercer fitxatge de l'Espanyol de cara a la propera temporada.
Aquest tio, quan jugava al Corinthians, semblava que s'havia de menjar el món. El va fitxar el PSG, és evident que la seva progressió s'ha parat, però la qualitat hi és, veurem si és capaç d'explotar-la a l'Espanyol.
Avui l'Espanyol precisament ha presentat a Gilinchi Hartman. El conjunt femení a més ha anunciat el fitxatge per una temporada de defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. I encara un apunt més relacionat amb l'Espanyol, perquè el Getafe ha fet oficial el fitxatge d'un català, de Ramon Terrats, per les pròximes tres temporades. Terrats va jugar cedit aquesta temporada al conjunt blanquiblau.
I prèviament ja havia jugat, ara no recordo si mitja temporada o una temporada sencera al Getafe. Fa la impressió que no ha d'encaixar gaire amb el joc de Bordalàs, però jo crec que li va anar raonablement bé, vaja, molt millor que aquesta temporada a l'Espanyol.
A segon, el Sabadell ha fet oficial l'arribada de Yanis Rahmani, extrem esquerre de 31 anys i que l'última temporada ha jugat al Cartagena de la primera ref. També a segona, el Girona ha tornat avui a la feina després de les vacances. I encara una més de futbol, perquè l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha fitxat pel Fulham anglès de la Premier League per les pròximes tres temporades.
Ahir vaig llegir, no ho he comprovat, però deu ser així, que la primera jornada de la Premier és Fulham-Chelsea. Sí. És a dir, Arbeloa contra Xavi Alonso.
Del seu què?
Amb Florentino a la llotja. No sé si jugant al camp del Fulham o Stamford Bridge, però jo crec que Florentino mereixeria ser convidat.
El Tour de França, victòria a la cinquena etapa per l'esprinter del Decathlon, Olaf Koy. A la general no hi ha canvis, tots els favorits han entrat avui junts, per tant, Thorsten Train continua com a líder de la general, amb més de 7 minuts de marge respecte a Pogacar. Demà, etapa dura de muntanya amb dos ports mítics com el Tourmalet i l'Espet.
Ara, després escalfarem el Tourmalet amb l'Isaac Vilalta.
A Wimbledon ja tenim definides les dues semifinals. La primera la jugaran Novak Djokovic i Jannik Sinner. Djokovic es va desfer ahir d'Auger Aliassime en un partit fantàstic, 5 sets i més de 5 hores sobre la pista, de fet. Tot es va decidir al super tie-break d'aquest cinquè set. En canvi, Sinner ho va tenir més fàcil, 3-0 contra l'alemany Struff. I l'altra semifinal,
li
digues?
Li preguntaven a Djokovic, Messi amb 39 mira el que fa i mira el que fas tu, i va dir, ja m'agradaria jugar 90 minuts només i no 5 hores.
L'altra semifinal la jugaran Alexander Zverev i Arthur Ferri. Zverev s'ha desfet en 3 sets de Taylor Fritz. Ferri, per la seva banda, ha tornat a protagonitzar la sorpresa, ha guanyat 3-0 a Flavio Cobolli. Ferri, recordem, és el número 114 del rànquing ATP.
Caram.
Sí, sí, i el quadre femení també definides les semifinals. Es jugaran demà. Per una banda, la jugaran la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk, l'altra Coco Gauff i Carolina Muchova. En bàsquet, la penya ha fet oficial el fitxatge d'Isaac Nogués per les dues pròximes temporades. Nogués ha estat campió de Lliga aquesta temporada amb el València i es va formar a les categories inferiors de la penya.
I ja li va explicar el club és el Tot Gira, que li feia molta il·lusió jugar algun dia a la penya. Doncs mira, ja ho tenim aquí.
I una de futbol sala per acabar, perquè el Barça ha tancat el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del pivot Igor Ribeiro de Sousa. Que
Igor,
té...
encara Igor. Que hi hagi una H, no és Igor ni res estrany.
Entenc que és Igor. Ribeiro de Sousa. Té 28 anys, arriba del Benfica i signa per les dues pròximes temporades.
Molt bé, aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Sí, a totes les nostres xarxes socials, @totcosta, a X també, a Instagram. Voleu que Leo Messi guanyi al Mundial. Tres possibles respostes: no, més igual o sí.
D'aquí una estona resolem la incògnita amb la Sònia Oleart i les vostres opinions. Des d'ara i fins les 8, en versió de butxaca, tot costa, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia aquí de cos present del Marcos López. Hola, Marcos, bona tarda.
Bona tarda.
I una mica més lluny, però en la proximitat efectiva, Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Molt bé, i vos?
També. Sempre s'està bé ara l'estiu, avui dia de fitxatge també, així que un bon dia.
Doncs mira, esperant, tot esperant Unai Simón, de seguida entrem en matèria amb Alexia.
Tot costa.
Una idea, un pensament, que ara es pensa ell mateix en aquesta eternitat que no s'assembla massa al temps. Parla la totalitat, sense personalitat, en un delta de dirà que no és el dels enamorats. Uf, quina calor.
Tocat, un quart de vuit del vespre. Ara ho apuntava la Mireia Vera. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui s'ha fet oficial el que ja sabíem des de feia algunes setmanes, que és que Alexia Putellas jugarà d'ara endavant al London City de la Lliga Anglesa.
Així és, el club anglès ha anunciat el fitxatge de l'excapitana del Barça i la doble pilota d'or, Alexia Putellas, que inicia així una nova etapa a la Women's Super League, i ho ha fet a Manhattan en un acte amb molt de ressò, amb Alexia acompanyada de la presidenta del club, Michelle Kang, i amb aquest anunci on ella mateixa descriu aquest pas endavant al seu club i què és el que més li ha cridat l'atenció.
I've been watching.
He estat observant un club sense interès de seguir el passat que ja ha estat escrit. Un club amb el coratge d'escriure el seu propi futur. Un club que creu que el millor encara ha d'arribar. I és per això que sóc aquí, perquè el futur no és un lloc on arribes, sinó allò que crees. I ara mateix, tots els ulls són a London City.
Aquest era el vídeo, diríem, enregistrat. Després ha començat un acte de presentació, tot en anglès. Alexia ha demanat que li parlessin a poc, però la veritat és que s'ha defensat molt i molt bé en anglès. Arriba al London City amb l'objectiu de competir pels grans títols, contribuir al creixement d'un projecte que aposta exclusivament pel futbol femení, i aquest és un detall clau per la jugadora a l'hora de decidir destí.
It's a challenge, but it's
és un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
Doesn't happen for accident, so we have to work.
No s'ha parlat en aquest acte, perquè no ha sigut ben bé una roda de premsa, de la durada del seu contracte, tot i que s'ha parlat molt de compromís, d'aquest lligam. Tot fa indicar, sembla ser, que serà per tres temporades, fins i tot per amb una quarta que podria ser opcional. El fitxatge, sens dubte, suposa un nou impuls per al London City, que aspira a consolidar-se entre els grans del futbol anglès i també d'Europa, després d'acabar sisenes en la primera temporada. Recordem, a la primera anglesa, és la primera temporada del London City, que només té 7 anys de vida. El club considera que l'arribada d'Alexia augmentarà l'interès de l'afició i l'assistència també als estadis, no només al seu, sinó al futbol anglès en general. De fet, Michelle Kang ha dit que per ella tenir Alexia a London és un somni fet realitat.
Home, i només faltaria per un club que acaba de deixar els Bolquers tenir... Vaja, una de les millors jugadores dels últims anys i qui sap si una de les millors de la història, una icona mediàtica, és evidentment un somni fet realitat. Mireia Vera, encerta Alexia triant el London City?
Bé, jo crec que ella està molt segura d'aquesta decisió, que no ha sigut senzill. A mi em sembla que la Lliga és molt emocionant, que la Lliga cada vegada creix de nivell, que a més, no, té molt de seguiment. I jo tinc la sensació que no només és un fitxatge esportiu, sinó que també és un fitxatge d'imatge, de màrqueting, d'arribar arreu del món, de fer créixer el London City. I jo crec que veurem com va la Lliga, perquè al final, quan tens aquest tipus de futbolista, se t'exigeixen títols, portes molt poc temps, com bé dieu a l'elit del futbol, però crec que l'arribada d'Alexi amb la seva mentalitat guanyadora crec que pot ajudar moltíssim al club. I jo sí que estic d'acord amb que és una Lliga molt, molt atractiva ara mateix i que crec que Alexi, no? És el que parla de competir cada cap de setmana, els equips s'estan reforçant bé i jo crec que el moment crític serà en el moment aquell que s'hagi d'enfrontar amb el Barça, però jo crec que ha fet una bona tria, segurament Estats Units al nivell de la Lliga és menor, Mèxic encara menys, i crec que ara mateix una de les millors lligues del món és la Lliga Anglesa.
És evident que hi ha tots aquests components que explica la Mireia, tot i que Alexia ha volgut remarcar que ella va allà a competir, que si pensés que no pot guanyar amb el London City, no hi hauria anat. Et vull preguntar també, Mireia, perquè potser jo tinc una mirada atrofiada, però aquest argument que ha fet servir Alexia de club exclusivament femení, fins i tot aquest afegitó de la caritat, a mi m'ha grinyolat una mica, perquè bé, és veritat que Alexia ha fet moltíssim, per no dir que ha estat el tren del creixement del Barça femení, però Alexia també és què és i qui és pel Barça femení. No sé si això del club exclusivament femení, de la caritat, o jo ho he entès malament, que ja podria ser, o no ho ha meditat gaire.
Jo no ho he relacionat gens amb que fos unes paraules cap al Barça. Jo el que he copsat és que valora molt el fet de que al final sigui un projecte només pensat per dones, no? Al final el futbol moltes vegades, sigui femení o masculí, està liderat per homes, no? Michel Kang també ha engegat un institut de recerca sobre la salut de les futbolistes dones, que moltes vegades sempre està relacionat amb el tema masculí, i crec que es referia més a això, Alexia, que no pas deixar un recado al
no,
Barça.
D'això n'estic gairebé convençut, perquè Alexia, vaja, no cal que ho digui, però és evident que és culer i que ho ha donat tot pel Barça. No ho entes com un comentari feridor pel Barça, però sí que he pensat que volent assenyalar les bondats del projecte del Lió i del London City, doncs, home, el Barça és exactament això que no vols, o que no vols a partir d'ara.
Sí, o potser en alguns moments, no? Això és fantasegem perquè no ho sabem, no? Però crec que potser en alguns moments el tema del masculí ha afectat el femení sense voler-ho, en el Barça, no? En temes de fair play, però crec que és una mirada això, sí, més global, és una mirada més de creixement de l'esport femení, i jo ho relaciono molt amb això, amb que, no? També comentava una conversa que va tenir fa molts anys amb Michel Kang, no? D'aquella creia que era important pel futbol femení i creu que, no? Que la propietària ho ha estat implementant, i jo veig més com cap aquí, no? Cap a una Alexia molt implicada amb el desenvolupament d'aquest esport, i veurem, no? Perquè al final des de fora tu pots preveure, o Michel Kang et pot donar totes aquests inputs, però després un cop a dins, no? S'ha de valorar bé i de mirar si realment, no, aquesta implicació és total. Hi ha clubs que es dediquen molt i que remarquen molt. Aquí a Barcelona hi ha la Women's Soccer School, per exemple, no? que té aquesta marca molt peculiar de dedicar-se només a l'esport femení, a tenir molt clara, no, la psicologia, que jo crec que el Barça tot això també hi és, però veurem com acaba creixent aquest club de la mà d'Alexia, i si aquests projectes estan, no, implicant la dona, també es duen a terme.
Doncs ho veurem. Hem de tornar cap a Los Angeles. Hola de nou, Roger Arbusà.
Hola de nou, Costa.
Ja al costat del protagonista que esperàvem, Unai Simón.
Sí, un protagonista gros, el porter de la selecció espanyola, Unai Simón. Què tal, Unai, com estàs?
Què tal, com estàs?
Un poco mareado, que tantos viajes, el jet lag.
Sí, pero bueno, al final el que quiere ganar este campeonato se tiene que acostumbrar a estos viajes y bueno, lo estamos haciendo bastante bien.
Bueno, y los resultados acompañan, que esto lo hace llevadero.
Sí, eso sí, la verdad es que los resultados van, mientras funcionen, creo que todo va a ir bien y suma para el grupo, sí, sí.
Costa, t'escolta en directe des de Los Angeles el porter de la selecció espanyola, Unai Simón.
Bona tarda, Unai.
¿Qué tal? Buena tarde.
Y enhorabuena porque eres el nuevo récord de imbatibilidad de España como selección, pero tú también como portero. Entiendo que, vaya, no encajar un gol en todo el Mundial, por lo menos hasta la fecha, es un mérito, yo diría que casi inesperado.
Bueno, sí, es algo que cuando empezaba el Mundial no lo pensábamos. El día de Uruguay empezaron a sonar estos datos y estos números, pero bueno, sinceramente creo que lo dije. Siempre que me preguntáis por esto y lo digo de verdad. Creo que habla mucho mejor del equipo que de mí. Al final creo que son números que refuerzan más el trabajo colectivo en defensa que a mí en lo personal, que evidentemente a mí me encantan estos números. Pero bueno, creo que habla muy bien del trabajo que estamos haciendo con Luis en defensa y que en este tipo de campeonatos es fundamental poder dejar la portería a cero.
¿Dirías que está funcionando la parte que tiene que ver con el rigor, la parte defensiva, que la parte más creativa, que en ataque está costando más?
No creo que sea eso, pero yo creo que es un cúmulo de todas las acciones. Al final también creo que en defensa tenemos que seguir manteniendo este nivel y en ataque creo que estamos haciéndolo bastante bien. Evidentemente el rival juega, el rival hay que desgastar, el rival se está jugando unas eliminatorias como tú y no te va a permitir tan fácil que entres en su área y que les puedes hacer gol, pero bueno, creo que poco a poco lo hemos ido consiguiendo. El partido de Portugal es un partido en el que al final conseguimos derribar ese muro a base de cansancio, que ya estaban muy cansados los portugueses, y bueno, creo que es un cúmulo de acciones positivas en ofensivo que hicimos durante el partido.
Uno de los puntales de este sistema defensivo es Pau Cubarsí. ¿Te sorprende el nivel que da con 19 años o ya lo imaginabas?
Me sorprende. A ver, yo es que a Pau le he visto jugar en la Liga, le he visto cómo compite.
Ya, pero ahora lo tienes delante.
No me sorprende. A día de hoy no me sorprende porque ya he coincidido con él, pero sí que de las primeras veces y cuando me paro a pensar que es un chaval de 19 años, porque sí que verá que Lamine también tiene 18 años, es joven, pero creo que la demarcación de defensa, esa posición creo que es mucho más, hay que tener más madurez, hay que tener más veteranía, más experiencia y Pau con sus 19 años lo está haciendo a las mismas maravillas. Creo que la dupla que está haciendo ahora con Aime, esa veteranía que le da Aime y ese frescor y esa juventud de Pau, hacen que tengamos, yo creo que a día de hoy, la mejor defensa del Mundial.
Hablabas de Lamine, ¿le ves ya a tope? ¿Todavía su mejor versión por ver en este Mundial? ¿Cómo lo ves?
Yo le veo muy bien, sí que es verdad que todos nos esperamos que Lamine resuelva los partidos, que Lamine esté en situaciones claves, que nos dé goles. Y bueno, creo que es algo que lo espera más la gente de fuera que nosotros. Al final la fuerza del grupo siempre lo hemos dicho que son el trabajo colectivo. Lamine está predispuesto a trabajar para el grupo como viene haciendo hasta ahora y estoy seguro de que el partido de Bélgica va a volver a demostrar el Lamine que es y al que todos nos tiene acostumbrados, claro.
Ya nos has dicho antes que prefieres hablar en clave grupo que en clave individual, pero a mí me interesa el Unai Simón persona. ¿Te ha llegado a molestar todo lo que se ha hablado de la titularidad, de la convocatoria de porteros en los meses previos al Mundial?
No, porque siempre creo que, bueno, y lo he comentado, al final ahora ha ocurrido este caso con la última concentración de cuatro porteros que creo que hacía mucho tiempo que no existía. Pero siempre que me presentaba en una Eurocopa o en un Mundial, siempre ha habido polémicas, sean los porteros que fuese, en su momento cuando estaba De Gea, cuando inició Robert Sánchez, cuando David Raya irrumpió en la Premier que tiró la puerta abajo. Entonces siempre he tenido ese tipo de... ha sido muy mediático, al principio me afectaba un poco más, luego ya vi que iba a ser algo normal que iba a ocurrir en mi carrera a lo largo de los años y le da normalidad que ocurran estas cosas y solamente me centraba en lo que de verdad me importa, que es demostrar al míster y a los compañeros que puedo ser el candidato para jugar estos cuartos de final contra Bélgica.
A David Raya ya lo conocías, ¿buen rollo con Joan?
Sí, con Joan muy buen rollo. Siempre lo digo, al final el grupo que teníamos David, Remy y yo, pues también estaba muy afianzado de muchos años, de un par de años llevábamos juntos, y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración, pues tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
Te he escuchado que ni soñarlo Unai Simón para el próximo Mundial. ¿Ves a Joan como heredero?
Es que no sé, en 4 años pueden ocurrir mil cosas. Del Mundial del 2018 al Mundial de 2022... yo en la vida me iba a imaginar que en 2018 iba a ser el portero del Mundial de 2022, así que creo que son cosas que van a pasar mucho tiempo. Evidentemente Joan, si sigue haciendo las cosas como las viene haciendo hasta ahora, esta temporada en el Barça, lo que hizo en el Español, y si sigue en esa dinámica, pues puede ser un claro candidato a poder disputar el Mundial de 2030.
Unai, ya hemos comentado que no has encajado todavía ningún gol, tampoco por el momento ninguna tanda de penaltis, pero tu estadística es, acojonante. Digamos que no te inquieta si ahora que llegamos ya a instancias, a las últimas instancias del Mundial, viene una tanda.
Bueno, las tandas de penaltis, yo creo que también se habla bien de mí cuando en realidad creo que nos han tirado 5 tandas de penaltis, he perdido 3 y hemos ganado 2, o 6, ha sido 3-3. Tampoco tengo un registro maravilloso en penaltis. Me gustan, me considero un obseso de los penaltis por el análisis, por lo que veo, por lo que me gustan. Pero si tuviese que elegir que Merino marcase en el 118 como lo hizo contra Alemania en la Eurocopa, pues prefiero que se acabe el partido ahí. Luego ya pues veremos si la solución de los penaltis, pues estar preparados para ello, pero ya te digo que me tengo mucha confianza en poder pararlos, pero en el fondo sé que es una lotería.
Roger, a quien tienes ahí al lado, me pasaba el dato que en tandas has parado 8 de 22. No sé cuántas has ganado, vaya, tú sí que lo sabes cuántas habéis ganado y cuántas has perdido, pero 8 de 22 está muy bien, tampoco te quites mérito.
Sí. Luego, a ver, si te pones a pensar, los penaltis que ha habido en la carrera profesional es el porcentaje más bajo. Pero bueno, tampoco me quiero tirar piedras sobre mi tejado. Es una manera de deciros que tampoco soy aquí el mejor parador de penaltis del mundo, pero que sí que me considero y tengo mucha confianza en poder pararlo, sí.
Unai, vamos terminando. La última por mi parte. ¿Con qué delantero preferirías no enfrentarte? ¿De Kittelaar, Mbappé, Kane o Messi?
Es que con ninguno de los tres. Creo que el más diferencial, el más que te puede marcar un partido, que si él está muy lúcido, como el otro día contra Egipto, es Messi. El que mejores cualidades tiene para mí como delantero es Mbappé, pero creo que Messi te puede decidir un partido cuando, si él está lúcido, y es al que creo que más temo, te diría que es al que más temo, sí.
No está haciendo mal Mundial, ciertamente. Roger, remata-ho.
Sí, mira, no, que em consta que l'Unai és molt amic de Dani Olmo, de fet crec que és el seu millor amic aquí a la concentració, Dani Olmo, i que juguen a escacs, jugueix a l'ajedrez, pero en el autocar, yendo al partido, ¿no? O en el vestuario, he visto vídeos que jugáis antes del partido. ¿Cómo es eso y quién es mejor, quién gana?
El otro día me dejó tirado antes del partido de Portugal. No juego, pero culpa mía que no tenía los datos. Justo se me acababa lo de la tarjeta de los datos.
La SIM, ¿no?
La SIM, eso es. Pero bueno, sí, siempre solemos jugar. Últimamente el marcador me es más favorable, pero suelen ser partidas muy disputadas, donde a los dos se nos acaba el tiempo, jugamos partidas de 10 minutos. Y bueno, ese trayecto al campo en el que muchas veces, si no juegas al ajedrez, pues estás dándole vueltas a la cabeza al partido tal, pues te ayuda también a desconcentrarte, a estar centrado en una estrategia y una táctica, pero que está totalmente ajena al fútbol, que creo que eso es muy importante también.
Bueno, ahí Simón, muchísimas gracias, muchas gracias y suerte en lo que resta de Mundial.
Vale, muchísimas gracias a vosotros, muy amables.
El porter de l'Atlètic Club de Bilbao, ara titular indiscutible a la selecció espanyola i, com hem explicat abastament, rècord d'imbatibilitat en més d'un mundial, perquè encara ha anat el de Qatar i l'edició actual. Ara farem una pausa i quan tornem continuem analitzant aquests quarts del mundial i l'última heroïcitat de Leo Messi. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
Què et passa?
Que no em tanca la maleta.
Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
Bé, si trec uns quants banyadors...
No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Un altre cop, el teu amic al nostre sofà llit.
Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
Hi ha gent que s'estima més els gats.
Els gats realment et donen molt d'amor.
Hi ha gent que s'estima més els gossos.
El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Sí, Cita Bestial, amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Dos quarts i mig de vuit del vespre, hem conversat en directe amb Unai Simón, el porter de la selecció espanyola de futbol. Ho aprofito veient-lo tranquil, però confiat de cara al que ve en aquest Mundial, i jo crec que amb raó. Aprofito per preguntar al Marcos i a la Mireia. Espanya no arriba a quarts amb un futbol per tirar coets, però sí amb la sensació d'equip consolidat i que en teoria hauria de ser superior a Bèlgica, Marcos.
Sí, un equip més consolidat, més cohesionat, més equilibrat, un equip que poc a poc va creixent en la seva manera de jugar, un equip que ha encontrat ja la identitat. No és la mateixa Espanya de l'Eurocopa del 2024, aquella de l'Espanya dels extrems, dels davanters, i aquesta és l'Espanya d'una estructura defensiva molt sòlida, en Cubarsí jugant molt bé, en Laporte, en Cucurella, un Pedro Porro ja l'ha passat per davant a Marcos Llorente, i crec que això és el millor capital que té la selecció, que és molt, molt equilibrada, molt estructurada, una miqueta de creativitat, una miqueta de creativitat més, i això depèn de Lamine, evidentment, i estic segur que Lamine ara, quarts de final o semifinal, si arriba a Espanya, ho tindrà. I per mi aquest és el gran valor que té el grup de Luis de la Fuente, que és un equip molt, molt equilibrat.
Mireia.
Sí, a més, pel que comenta el Marcos, jo sí que trobo faltar una mica més de llum en els metres finals, és a dir, tenen molta importància els laterals, tant Pedro Porro com Cucurella, però sí que crec que l'equip en alguns moments no està fent aquesta última passada, no? Crec que Dani Olmo està donant part d'aquesta llum de la que comento en aquests tres quarts de camp, està identificant molt bé les zones, però sobretot jo el que més valoro és aquesta solidesa defensiva, el que costi tant fer-li un gol a la selecció espanyola i com ha millorat també del primer partit. Sempre es diu, no?, que el primer partit és el més complicat, és el que costa més de jugar, i crec que l'equip ha millorat en certes facetes, i per tant ara mateix jo crec que aquesta eliminatòria per mi parteix com a favorit, però veurem què acaba passant. I el que m'agrada sobretot és que crec que és un equip que potser no té estrelles, potser no té, no?, a part de Lamine, que és aquest futbolista que atrau tots els focus, i veig un equip també que com a grup tinc la sensació que estan molt bé, i això en un Mundial, quan hi ha tanta convivència, hi ha tantes hores, a part del futbol, per mi això també hi té molta importància.
Sí, porten quasi 40 dies junts, ara mateix.
Sí, sí. Veurem de què és capaç Espanya contra aquesta Bèlgica, sense vaques sagrades.
Bueno, però està jugant bé ara, sí, sí. Està jugant bé, l'entrenador ha pres mesures molt arriscades, Doku, De Bruyne, Lukaku, o sigui, a la banqueta, i per mi això fa a Bèlgica una selecció molt més perillosa.
Doncs això ho veurem divendres, els últims a classificar-se pels quarts de final, en parlàvem amb el Ricard Torquemada, han estat Suïssa carregant-se a Colòmbia, i Roger, ho vivíem gairebé en directe i aquí al Tot Costa, la remuntada de l'Argentina de Messi sobre Egipte.
Sí, el que vam viure ahir va ser una bogeria, va ser molt emocionant aquests últims 20 minuts de la selecció argentina, i per mi la imatge de moment d'aquest Mundial, més enllà d'aquesta remuntada que ha estat extraordinària i que queda per la història dels Mundials, doncs la imatge de Leo Messi al final, just quan l'àrbitre xiula al final, Messi plorant i abraçant-se amb tothom. Va haver-hi molta emoció ahir en aquesta tarda aquí a Atlanta, i ja en fred més tard vam sentir Leo Messi, que explicava com d'orgullós se sent d'un equip que sobreviu a tot.
Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra, y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
I també vam sentir Scaloni, que ja sabeu que és molt emocional i que s'emociona per tot, i que sempre el veiem amb la llàgrima a punt quan toca o quan no toca tant, perquè ahir és que és veritat que és una remuntada, diríem que històrica, però és que tampoc va ser una gesta d'allò de guanyar un Mundial. Sí que va plorar quan l'Argentina va guanyar el Mundial. Ahir, amb aquesta remuntada, per la tensió segurament acumulada, Scaloni que es va emocionar i que no podia ni parlar després, just quan el van entrevistar està al flash a la televisió, ja a peu de gespa, quan li vam fer alguna pregunta, la primera pregunta, i ja que és, doncs Scaloni que no podia ni parlar i va haver de marxar.
Bueno, siempre me emociono, lo que pasa que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen los chicos hasta la llorona, y pero no me importa, porque la verdad que vivir esta emoción para mí es algo, para mí, para el Ratón, para Pablo, para Walter, para todo lo que hemos jugado durante 20 años al fútbol. Volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
La moció de Scaloni, arriba l'Agnès Marquès a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio. I és que estem pendents dels incendis i tenim compareixences.
Sí, ara mateix la consellera d'Interior intervé des del centre de comandament dels bombers de Bellaterra per donar l'última hora dels focs que cremen. Escoltem.
De Sant Climent de Llobregat, i també una part del municipi de Viladecans. Aquests confinaments ja els hem pogut aixecar, la població ja ha rebut l'ES Alert, i per tant aquest incendi ja el podem donar per estabilitzat. Encara té algun foc secundari actiu, però és un incendi que avança de manera adequada. Després tenim l'incendi de Navarcles, que aquest sobretot està donant feina, perquè també doncs ha provocat molt fum, que ha cremat una planta de reciclatge. Aquí tenim un confinament actiu que afecta a diferents municipis, al global al municipi de Sallent i també a la zona oest del municipi d'Artés, un total aproximadament de 9.000 persones confinades a hores d'ara. És un incendi que està actiu, que d'aquí a un parell d'hores us podrem dir si té una bona evolució en via d'estabilització o no. Per tant, de moment és un incendi actiu amb el qual estem treballant en diferents mitjans. Després us faré el resum de tots els mitjans que estan treballant en els diferents incendis. I després tenim l'incendi forestal de Pla de Manlleu, on tenim aproximadament 1.615 persones confinades dels municipis de Pontons, Pinedes Altes de Montmell, el Pla de Manlleu, algunes cases aïllades també les tenim confinades del municipi d'Aiguamúrcia, i Valldosser del municipi de Querol. Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també a priori una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a dues hores si és així i es confirma aquest pronòstic. Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles. Hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis. Com veieu, fet el resum, estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics, i per tant hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis, perquè òbviament, doncs, a part del dany que fan des del punt de vista, doncs, de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però òbviament aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem amb una setmana amb moltíssima calor i per tant un alt risc d'incendi. Demanar aquesta precaució i aquesta corresponsabilitat.
És la consellera d'Interior explicant que en l'incendi de Gavà, Protecció Civil ja ha aixecat el confinament dels veïns d'aquesta localitat, també de Viladecans i de Sant Climent de Llobregat, però que els incendis de Navarcles i el de Pla de Manlleu continuen cremat. En el primer hi ha 9.000 persones confinades, en el segon, en el Pla de Manlleu, 1.500 persones confinades, i per tant els bombers tornen a lluitar contra aquestes flames amb l'escenari de simultaneïtat que tant i tant preocupa. Ara, a partir de 14 minuts, recopilem tota aquesta informació, Jordi, i a partir de les 8, Catalunya Vespre, amb el seguiment especial també d'aquests incendis. Avui que diversos observatoris, entre el qual de Barcelona, confirma que s'ha arribat a una temperatura rècord, 40 graus i mig a l'Observatori Fabra de Barcelona.
És que avui a Barcelona és impressionant.
Efectivament.
A mi m'agrada la calor, però és una exageració, vull dir, no es pot anar pel carrer.
Vinebre, 44. Vull dir, estem trencant tots els rècords. Parlarem també amb Sarai Sarroca, que és la directora del Meteocat, per parlar-ne i veure què és el que ens espera pels pròxims dies.
Doncs setmana complicada per la calor, però sobretot per aquests incendis que estan afectant tota la geografia catalana i dels quals tindreu puntual informació d'aquí a 13 minutets al Catalunya Vespre amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Aprofitarem aquests 13 minuts per comentar, ens el feia escoltar el Roger Arbusà, Leo Messi, un cop més heroi al Mundial. Marcos, Mireia, seré superoriginal. Què més us queda per dir de Messi, ja no en el Mundial, sinó com a futbolista?
Per mi, la capacitat que va tenir ahir d'interpretar el partit. Estava jugant per el centre de l'atac d'Argentina i el 10 minut final marxa cap a la banda dreta, i a partir d'aquí és quan canvia tot el partit, canvia tota l'estructura ofensiva, el Lautaro, Julián Álvarez, el Cuti Romero, o sigui, ell desapareix de l'eix de l'atac, marxa a la banda i ahí assistència al Cuti.
No és el primer dia que ho fa, això.
Sí, però en aquest moment d'angústia, de pànic, de por,
però ell,
de terror.
Ell detecta on hi ha menys trànsit, on pot fer més mal, i ni que sigui amb una pilota posada al cor de l'àrea, ja en té.
Per mi això va ser clau.
Mireia.
Sí, i al final és allunyar-se de, dels focus en instants on hi ha molts futbolistes al mig, surt a fora, i no té aquest afany de no? Toca la pilota, però la toca sempre amb aquest criteri, aquestes assistències. Jo sí que no puc ser original, perquè ja no sé amb què més ens pot sorprendre Messi. Però sobretot quan acaba el partit, no? Que marca Enzo Fernández, que marquen altres companys, com tots van a buscar Leo Messi. És a dir, que el que ha generat que en alguna altra selecció podria ser un conflicte, no?, d'egos d'aquest futbolista que va per davant de tothom, ell ho transforma en una energia de tothom al servei de Leo Messi, no? I crec que això és dificilíssim. I crec que Argentina hi li va anar d'un pèl, perquè realment el partit que estava fent no va ser gens bo fins al final. I és que Messi, jo no tinc cap altre adjectiu, Costa, per definir-lo, perquè és un escàndol i crec que mai veurem res més igual.
A l'Argentina ja van dos partits que li va d'un pèl, ahir fins al límit, i jo crec que no estan en una bona versió. No. Però, a veure què passa, ho comentàvem abans amb el Ricard Torquemada en l'Argentina-Suïssa de dissabte.
La firma.
Avui la firma és d'un home que ha jugat amb Messi. Gianmarie Dongu, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Molt bé, i vos?
Molt bé, aquí estem.
Tu has coincidit... Bueno, avui has coincidit amb Marcos López, que és un privilegi.
Sí, sí.
En un acte...
El privilegi és meu, eh?
En un acte de la Fundació...
No, de Iniesta Academy.
Ah, això
mateix. De Iniesta Academy.
I qui feia la conferència, Dongu o López? López.
No, Marcos. I escoltava i aplaudia.
Bé, el Marcos fa conferències i el Gianmarie ha jugat amb Messi. No sé si en partit oficial hi vas arribar a coincidir, perquè tu debutes en un partit de Copa contra el Cartagena. No sé si Messi el va jugar aquell dia.
No, va jugar Neymar, que va fer un hat-trick aquell dia.
Ah, no, tampoc
i
estava
va jugar un partit amb Messi contra el Levante, que era el meu debut a la Lliga. 1-1, no sé si recordes aquest partit.
La veritat és que ara mateix no, però per això tenim a tu. M'imagino que evidentment també hi vas coincidir amb entrenaments. Hi ha alguna cosa de Messi que veieu els que hi heu estat a dins que ens perdem els de fora?
Que clar, per mi és el més gran que he vist en la meva vida. Clar, jo he vist a Messi jugar amb grans jugadors, amb millors del món, com Messi, com Iniesta, Xavi, Busi, tot aquest jugador, i Messi era molt superior a tots aquests, imagina't. Jo no tinc paraules per descriure que estic vivint amb Messi ara mateix. Mm. És cert que les sensacions no són les bones perquè ja li costa anar-se als jugadors, però el talent està allà, la qualitat, la facilitat que té per llegir la jugada, tot això ho té. Saps? No és sorpresa per mi, però la sorpresa és una mica que ha fet 8 gols, jugant, quasi caminant, saps? Ja no se'n va de 2, de 3 com abans, però encara té aquesta qualitat i aquest talent per decidir partits.
I l'ambició i la resiliència i voler quan ja ho té tot fet. Vull dir, a Messi li faltava el Mundial, però d'això ja en fa 4 anys, i continua volent el segon. El veus guanyant el segon o és demanar-li massa tal com està l'Argentina i com està el Mundial?
Ja sé que ara mateix tothom està emocionat, però he de dir la veritat. Jo crec que Argentina, si l'únic argument d'Argentina és Messi, aquest Messi és molt complicat. Jo no ho veig, sincerament. Que Argentina pugui guanyar equips de nivell com França, mateix Anglaterra o Noruega. Jo crec que Argentina té molt, molt, molt problemes, sobretot ofensiu. És un equip que tothom li pot fer mal. Va jugar contra dos equips, amb tot el respecte, que no són grans seleccions, i mira què ha passat. Jo crec que si l'únic argument d'Argentina és si de Messi, aquest Messi, jo crec que és quasi impossible que Messi guanyi el segon Mundial, sincerament.
I jo hi coincideixo, eh? I qui veus més forta de les 8 que queden?
No, ara mateix jo crec que França només pot perdre el Mundial. Jo crec que si França no guanya el Mundial, per mi serà una sorpresa. Jo confio molt a Espanya, però fins al moment Espanya no ha jugat el millor futbol que m'esperava. També li falta Lamine 100%, li falta Nico Williams. Jo crec que això es nota molt. Jo crec que França, amb el jugador que té davant, és molt difícil que pugui perdre el Mundial. Sincerament, crec que França està per damunt de tothom.
Clar i català. Gianmarie Dongu, anem parlant. Una abraçada.
Una abraçada. Ciao.
Parlant de Messi, Sònia Oleart, hola de nou.
Hola.
Avui hem preguntat a la nostra audiència, ras i curt, voleu que Messi guanyi el Mundial? Sí, més igual, no.
Doncs mira, sí, 68%, no, 20%, més igual, 12%. A Instagram i a Twitter, les respostes. El David diu, no, prefereixo que la guanyi Pau Cubarsí. El Jordi diu, no ha guanyat un, si no el guanya no és cap drama. Potser encara prefereixo que el guanyi algun convidat inesperat. El Manel diu, hat-trick a la final davant d'Mbappé de Messi. L'Alfonso diu, no, més que res, perquè prefereixo que el guanyi Cubarsí, Daniel Molamin i Joan Garcia. El Toni diu, Messi és culer, la seva llegenda creix, el Barça una mica també si ell ho fa, i el Danielín diu sí i que li dediqui als que fa 5 anys que deien que ja no podia oferir res esportivament al Barça.
La nostra audiència ho té claríssim. Marcos, Mireia, sí o preferiu alguna altra opció?
No ho sé.
A mi sí. Per mi sí, a mi faria il·lusió que el millor futbolista del món marxés amb aquests dos títols tan complicats. Crec que a mi em faria il·lusió.
Doncs ho veurem en una setmana i una mica més. Aquest dijous arrenquen els quarts de final i l'Argentina no jugarà fins a la matinada de dissabte a diumenge. Temps per veure què passa amb aquestes 8 últimes seleccions que queden vives al Mundial. Marcos López, Mireia Vera, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Podeu anar-vos-en
en pau. Que vagi molt bé. Adéu. Un plaer.
Cinc minuts i les 8 a l'Espanyol. Sergi Andreu, bona tarda. Els últims dies són la mateixa dinàmica. Presentació i anunci de nou fitxatge.
I sempre amb algun complement. Avui la presentació ha estat la del lateral neerlandès esquerre de 24 anys, cedit pel Burnley, Kilinchi Harman. Kiu. Qui hem de dir? Kiu Harman.
A mi m'agrada més Kilinchi.
Kilinchi. Bé, el podem sentir perquè ve a substituir Romero. I avui ha estat una de les preguntes estrella que li han fet.
He vist molts partits i ell era un dels millors jugadors. És un repte molt gran per a mi ser el seu substitut. Això em dona més confiança perquè el club busca un jugador que s'apropi al seu nivell. Intento enfocar-ho d'aquesta manera i ell ho va fer tan bé que li va permetre estar a l'equip de la temporada. Això em demostra que pots aconseguir si fas bé les coses.
Un jugador que ve amb moltes ganes de ser important en aquest lateral esquerre i un vell desig també de l'equip, de la direcció esportiva, perquè el gener ja va venir a veure un partit de l'Espanyol i a partir d'aleshores van començar les converses amb Alan Pace i amb la direcció esportiva per poder fer realitat la seva arribada. L'anunci, Gabriel Moscardo, suposo que n'hem de dir, és un migcentre brasiler, 20 anys, cedit pel PSG. Aquesta última temporada ha jugat al Braga, es va formar el Corinthians. Veurem, arriba cedit, I un parell de sortides de jugadors que havien estat en dinàmica de primer equip però que no han comptat mai per Manolo. Justin Smith, mig centre, franco-canadenc, traspassat a l'Aldenc, i Omar Sadiq, el davanter marroquí, cedit al Ceuta.
Molt bé, doncs aquest és el mercat de l'Espanyol amb Moscardo, que ja ho he dit abans, tenia un gran potencial fa un parell d'anys que s'ha aturat, a veure si
ara el recuperarà amb l'Espanyol.
Doncs per què no? Sergi, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
El Tour, la notícia avui, Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda.
És que Pogacar ha permès un sprint.
Sí, bé, de fet, hi ha hagut una fuga al llarg de la jornada sense incidències i al final s'ha arribat a l'esprint, com dius. Ha estat un sprint caòtic, perquè entre caigudes, rotondes, passos estrets, al final ha arribat un grup bastant reduït, on hi eren la majoria d'esprinters, això és cert, amb victòria d'Olaf Coy, per davant de Max Kanter i Tim Merlier, i a la general que no hi ha canvis. Thorsten Train es manté com a líder i Pogacar, amb la resta d'homes importants, doncs amb les mateixes distàncies que els altres dies. Avui, dia relaxat, és cert, Pogacar doncs, sí, ha permès un sprint tota l'espera de demà, que es viurà la gran etapa de...
Ara, demà, Tourmalet, Aspen, sí. demà, mambo, no?
Sí, en final a Gavarní, que és un port molt llarg, són més de 18 quilòmetres, gairebé 19, però és cert que les rampes no són dures, de fet, no arriba al 4% de desnivell mitjà, però vaja, abans s'haurà pujat, com deies, l'Aspen i també el Tourmalet. És un dia un port de quarta, un port de tercera, un de segona, un de primera i el Tourmalet de categoria especial, que no serà final d'etapa, però que sempre passen coses importants al Tourmalet.
Doncs nosaltres que n'estarem pendents. Gràcies, Isaac.
Una abraçada.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. esports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Un minut mal comptat i les 8, de seguida al Catalunya Vespre amb l'actualització dels incendis que afecten el nostre país. A les 11, no us perdeu la cita amb el Mundial al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos i tota l'anàlisi d'aquest Mundial i dels quarts de final que ja venen. Nosaltres tornarem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Abans de marxar, agrair la feina de la redacció d'esports de Catalunya Ràdio, amb l'Aina Grau i l'Alba Monclús a la producció, amb el Salva Pou al piano, amb la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5 i amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, com sempre, a vosaltres per ser-hi cada vespre, avui en el dia que hem parlat de l'enèsima meravella de Messi, que hem escoltat, hem conversat amb Unai Simón, el porter titular de la selecció espanyola. Demà, mateixa batora, mateix matcanal, més esports, més Tot Costa. Leo, que diuen que l'Argentina només ets tu.
Què mira, bobo, anda a passar.